Laura, bona tarda. Us parlem des de Ràdio Ferró, que estem fent un taller de ràdio i en aquí els tertulians, que són la Teresa. Hola, Teresa.
Hola, bona tarda.
Hola, Joan.
Hola, què tal?
I jo mateixa, la Montse. Us parlarem d'uns temes que segurament seran del vostre interès perquè a nosaltres ens interessen molt. Teresa, què ens parlaràs avui?
Doncs avui us volia comentar unes experiències o emocions que em van despertar un dels viatges que he fet. M'encanta viatjar i em preparo amb molt interès tot el que passa en aquell país, sigui paisatges, monuments, estructures i sobretot la manera de viure que té aquella gent. Aleshores, em va impactar moltíssim el viatge que vaig fer a l'Índia. La gent era extraordinàriament pobra, molta gent del poble, però vaig veure una dignitat absoluta de pobresa que tenien. Era, la gent es veia digna. Anaven tots amb uns vestits pulcríssims, blancs, i per contra vivien amb unes cases velles, pobres, i els carrers eren horrorosos i llavors veies la diferència, la que entraves en una pagoda, en un temple o fins i tot al propi hotel on estaven allotjats, veies una riquesa absoluta. Llavors em va impactar moltíssim aquesta diferència i em va impactar moltíssim el conformisme de la gent. Recordo que vam pujar a dalt de tot d'una muntanya, seria per la zona de Jaipur, i hi havia un senyor gran amb tres o quatre crios. Era un temple. No tenia massa interès al temple, però les vistes eren impressionants. Llavors, hi havia una mena, podria ser com de manta, a terra, i hi havia un producte, des de lluny no sabia, o jo almenys no vaig entendre què era, i era com amb taques negres. I vaig preguntar al guia què passava i què era jo. Perquè hi havia una nena que amb una fulla de palmera ventava aquella mena de manta. I vaig preguntar al guia què era allò. I em va dir que era l'arròs de la collita i que l'estaven fent que s'aixugués. I vaig preguntar, i les taques negres aquestes que es veuen des d'aquí? I em va dir, són mosques. I a la nena el que fa és espantar-les. Em vaig quedar tan trista, perquè vaig pensar, quin horror. Em vaig acostar i llavors la nena es canviava amb un nen, perquè per això estaven allà tres o quatre. Va vindre cap a mi i amb unes pulseres i em va dir, me les compra? En castellà, i li vaig preguntar, sí, què valen? I em va dir, $1 cada pulsera. I me'n queden 6. Clar, li vaig dir, doncs dóna-me-les. Era tan guapa, devia tindre 6 o 7 anys, uns ulls verds, preciosos, expressius. I llavors em va dir, amb un perfecte castellà, jo vull ser com vostè. Jo vull anar de turista, però primer vindré a Europa, aniré a Europa i allà estudiaré una carrera. Es veia tan convençuda i mira, em va partir l'ànima. Seria una de les experiències que realment em van impactar. N'hi ha moltes més que evidentment avui no us entretindré i no us les explicaré. I aquesta és el que us volia explicar com a comentari. N'heu tingut vosaltres alguna que ens pugueu explicar?
Jo, personalment, en aquest sentit social, no sé dir-te. No tinc... En aquest moment no em ve res al cap.
Sí, sí que és cert que hi ha determinats llocs, no? Determinats països, sobretot, que t'adones que és diferent la percepció que en tenim des del nostre lloc d'origen i és molt diferent de la realitat de les persones que són... que són natives d'aquest lloc, no? I moltes vegades sorprèn, perquè bueno, et pots deixar endur per documentals, et pots deixar endur per la imatge que tots tenim de la imatge col·lectiva que tots tenim de determinats llocs, de llocs macos, bonics, amb uns paisatges, amb uns palaus, amb uns temples, no? Estaves comentant, Teresa, el tema dels temples. Però és que després també hi ha una altra realitat, no? Que és la realitat del lloc on vas.
Cert, perquè realment, com tu molt bé deies, clar, jo m'havia preparat el viatge veient els paisatges preciosos, els palaus, bueno, guapíssims, però una vegada estàs allà, el que impacta, o almenys a mi em va impactar, és els nens que et preparen l'habitació de l'hotel on estàs i després veus en quin carrer i en quina casa viuen. Llavors, la teva impressió és, però tu no et reveles de dir-li a aquell nen tan agradable, o a aquella nena, tan agradable, que t'està preparant l'habitació, t'ho està deixant tot impecable. I veient aquest luxe, després quan se'n van a casa seva no es rebel·len? Seria la meva pregunta. Possiblement perquè no poden, esclar.
Això t'anava a dir, de quina manera es rebel·len? Contra què? Si és la seva realitat, realment. Sí. No? Sí que t'impacta, doncs, això, haver d'estar treballant en un lloc on tot és comoditat i tot és luxe, però després veus que aquella no és la teva realitat, és la realitat d'uns altres senyors que venen aquí.
Sí.
Però
penso que això ho pots traslladar aquí també a les persones que t'arreglen els hotels, que no crec que tinguin uns habitatges gaire en condicions, i també pot ser un hotel de 2 estrelles com pot ser un de 25 estrelles. I llavors, clar, l'exigència de luxe i de perfecció és molt alta i aquestes persones doncs tenen una vida bastant, bastant precària.
Sí.
Sí.
Però creieu que aquí, en el nostre país, també es nota aquest, potser no amb aquesta magnitud, però jo, aquest tipus de desigualtat, és a dir, no. Aquest contrast?
No, tant no.
Però el que impacta és la dignitat en què ho porten, aquesta gent. Això és altra cosa que a mi em va impactar. Aquí preguntes o comentes si és aquesta desigualtat. Jo crec que no. En aquesta magnitud, no. Ni molt menys. Però bueno, és possible que anem pel camí, de que en un futur se vegi aquesta desigualtat. Ara, continuo pensant que no hi arribarà a el que seria Europa o fins i tot als Estats Units, que es vegi aquesta diferència tan abismal. Tant sigui sobretot amb les vivendes, amb les vivendes d'aquesta gent, d'aquests pobles. Aquí no, jo per Europa no ho he vist enlloc.
Per això.
I inclús a altres països tampoc no he vist aquesta diferència tan abismal.
També coincideix que quan passa això són llocs on existeixen molt els extrems, és a dir, de la mateixa manera que hi ha molta pobresa, també hi ha molta, molta riquesa, no? És a dir, no hi ha un equilibri, perquè l'equilibri realment, penso que dubto si realment hi ha equilibri en algun lloc, no? En aquest sentit. Però passa això, no? Que són extrems molt marcats.
Sí, sí. Extraordinàriament marcats.
Gràcies a aquests turistes, ells tenen uns ingressos. I, per tant, potser aquesta conformitat els hi ve de la sort que tenen de tenir aquests turistes, perquè, per exemple, posant-ho en un extrem molt, molt diferent, aquí a Plaça Adrià hi havia una fruiteria. Quan començaven les fruiteries aquestes, les cadenes de fruites, que tancaven tardíssim. I una amiga meva li va preguntar a la noia, diu, però tanques tan tard i no t'importa, diu, oiga, diu, i que vengan, si més tard tengo que cerrar.
Clar, clar.
Saps com dir-te?
És que al final t'interessa.
Clar, al final interessa. I més val que no es facin gaires preguntes més, perquè llavors cauen a la depressió total.
És cert, és cert. Bé, doncs aquesta és l'experiència que us volia jo explicar avui.
Doncs moltes gràcies, Teresa. I ara farem un tall un moment per publicitat.
Us ve de gust passar uns dies de vacances fent esport d'aventura? Som TESFA. Ens dediquem a planificar possibles opcions a la zona de Pallars Jussà. Fem barranquisme. Tenim 32 barrancs a la zona. Escalada, a les parets dels Terradets. Rafting, baixem pel riu Segre. A Age, preparem vols amb ala delta. Gaudiràs d'unes vistes impressionants. Vols pujar en globus? Volem sobre la Conca de Tremp. A la nit, anem al Parc Astronòmic del Montsec. La Serra del Montsec té unes condicions excepcionals per observar el cel nocturn i les estrelles. Què us sembla? Us hi apunteu?
I continuem. Ara, Joan, tu què ens expliques avui?
Bueno, jo us venia a parlar, no sé si us heu fixat, que ja està tota la ciutat amb els llums de Nadal. I bé, no sé si heu tingut ocasió de veure algun carrer, si us agraden, si no us agraden, si penseu que és necessari fins i tot. En un any en què hi ha hagut... és a dir, el tema de l'electricitat i de l'energia en general està sent un tema d'actualitat i bastant que ens afecta de manera molt directa. No sé si penseu que segueix sent necessari, si potser és una frivolitat que se segueixin encendent les llums, o, d'altra banda, potser és una cosa necessària en tant que ens fa créixer una mica la flama aquesta de l'esperit nadalenc, si és que existeix l'esperit nadalenc com a tal, no?
Jo diria que el que fomenta més que l'esperit nadalenc és l'esperit comercial. Uh-huh. I llavors, doncs, per una banda, segurament que els llums són un punt d'atractiu perquè la gent s'hi passegi. Jo m'he passejat molt poc per Barcelona i en el meu barri és una misèria de llums, quasi no posen res. En quatre cables penjats, però els llums encara no han arribat. Però sí que veus que hi ha ciutats, tant Madrid com Vigo, per exemple, que han fet unes llums i que tenen un turisme brutal, que estan amb els hotels plens a tope, i penso que això és bo, doncs reverteix. Que els hi costa diners, evidentment que els hi costa diners de la llum, però també tenen uns ingressos que no sé si Barcelona els té. Fa molts anys que Lió, el pont del 6 i el 8 de desembre, feien els mappings, però ara ja perquè s'han posat molt a tot arreu, però llavors era una cosa molt original. Jo havia intentat anar, mai vaig aconseguir un hotel. Només m'oferien plaça en els barcos. El meu marit deia que un barco no se n'anava i llavors ens quedàvem sense anar. I anar a Lió, Barcelona, anar i tornar, diguem que és una miqueta... Però em feia molta gràcia. I és una manera d'atraure gent i penso que és bo. Aquest és el meu punt de vista. Mm.
Jo també. Jo penso que ara les festes de Nadal són com molt significatives per tota la gent. Són amb la majoria de gent o són festes d'alegria de família que després igual no es veuen les famílies en un any. Però bueno, és el temps de trobada, d'acolliment, les festes de Nadal, la
també,
meva opinió.
També,
sí. I aleshores ni que hi hagi famílies que a vegades et diuen home, es veuen el dia de Nadal i després es discuteixen, però aquell dia el passen junts. I llavors penso que sí, que és unes festes que s'han de posar les llums, de continuar, per exemple, la Fira de Santa Llúcia, que hi anem cada any, de fer el tió, que és un costum molt catalana, i, bueno, i fer el Nadal, sí. I aleshores les llums donen alegria, ni que ara estiguem amb aquesta mena de problemàtica.
És a dir, que en qualsevol cas són necessàries, si més no, per...
Bueno, per fomentar, sí. És igual, digue-li convivència, digue-li comercial, digue-li... És igual, dona alegria. Tant de bo tinguéssim més llum en els carrers de Barcelona durant l'any. Que Barcelona és una ciutat fosca.
Sí, totalment d'acord. Si ho compares, per dir d'alguna manera, Madrid, per exemple,
home,
Res a veure.
Res a veure.
Res a veure. Perquè si ens passegem, només cal passejar-nos pel carrer Gran de Gràcia. Te'n vas a París i comences a mirar a dalt totes les bardilles i bueno, les cases espectaculars. I realment no ens adonem compte que el carrer Gran de Gràcia, per posar un exemple, també en tenim. Però a vegades mires cap a dalt i ho veus a l'estiu. Moltes vegades, o la majoria de temps, anem de pressa i mirem al terra, no mirem a dalt. Però jo crec que sí, que si s'il·luminés molt més Barcelona, lluiria molt més del que llueix. Tenim edificis preciosos a Barcelona i que ni ens n'adonem.
Però és... I no pot ser perquè això que dius tu és que no, potser tampoc ens els mirem. I lligant-ho una mica amb el tema del turisme que parlàvem abans. No pot ser que sigui perquè quan anem a una ciutat que no és la nostra ens fixem més en les coses. I en canvi aquí, com que és el nostre dia a dia, no li parem potser l'atenció que mereix?
Sí, totalment d'acord. Mira, vam fer una excursió fa 2 o 3 mesos amb el MENAC i llavors bueno, ens van explicar la història de Gràcia que jo des dels 7 anys vic a Gràcia, amb la qual se suposava que me la coneixia. Bueno, coneixia tot Gràcia. Pues no. No. Vam anar per Gran de Gràcia, ens vam trobar a Fontana, vam baixar, la guia va començar a explicar els edificis, això sí que ho teníem controlat, però quan vam arribar als Jardinets de Gràcia, ens vam posar davant del carrer Bona Vista, que hi passem tots cada 5 minuts, i 4 o 5 cases més enllà, en una de les cases hi ha una mena de glorieta a un sobreàtic, preciosa. Jo no l'havia vist mai. Mai.
M'hi fixaré.
I llavors ens va explicar. I es veu des dels Jardinets, si tu mires carrer Bona Vista cap allà, a dalt, mirant a dalt, no al carrer, al terra, hi ha, això que us dic, una glorieta d'estil modernista preciosa. I jo que tinc 73 anys no l'havia vist mai. No l'havia vist.
No la coneixia.
No la coneixia.
Molt bé.
Molt bé.
Llavors, ara passarem un moment a publicitat i seguim. Bon dia. Per sort ja comença a fer fresqueta i ve de gust passejar. I resulta que tot passejant he fet una descoberta fantàstica. Fixa't, al carrer Calaf, la Victòria té una botiga-taller on fa meravelles amb els mobles. Per exemple, si t'has cansat de veure sempre els mateixos tons de taula, llit, d'escriptori o el que sigui, ella te'l posa al dia amb el color que vulguis. I contenta, et semblarà que estrenes casa. A més, és d'un tracte exquisit i s'adapta a qualsevol preferència. No ho dubtis, vés a donar un cop d'ull a Candini. Tema, soc la Montse, el tema que us havia... Continuant amb el tema... amb un tema que he triat. Fa molts anys vaig veure en el Teatre Tívoli una obra de teatre, evidentment, que es diu Arte, no sé si la coneixeu, de Yasmina Ressa.
Ara mateix no...
La coneixes? Arte.
Crec que sí, sí.
En aquella, ara la tornada a repetir en el Teatre Goya, però llavors la va fer el Josep Maria Flotats, el Pou i el Carlos Hipòlita. La Yasmina Ressa és parisenca, és filla d'uns jueus emigrats a París, la mare violinista, gent bastant culta i artista, és una noia jove però és molt interessant. Llavors aquest tema de l'obra Arte tracta 3 amics que es figura que són molt amics i un compra un quadre per molts diners, però és un quadre blanc, absolutament blanc, és una tela en blanc. I llavors l'altre amic el critica perquè diu que gastar-se els diners amb una cosa així que sembla mentida, que ell de la manera que és, que no fa per ell, etc. Llavors el tercer amic intenta pacificar-los a tots. I així es va desenvolupant fins a un final feliç, podríem dir. Llavors, la pregunta que una de les preguntes que planteja aquesta obra és: què passa quan un amic teu té una actitud diferent del que tu esperaves que tenia i del que estàs acostumat a tenir? I aquesta és una pregunta, i llavors en fem una altra que diu: perquè tu qui ets? Ets el que tu creus que ets o ets el que els altres creuen que ets? I aquí està la meva presentació.
És un tema gairebé filosòfic, bueno, sense gairebé. És filosofia.
Bueno, no sé si és filosofia, no ho sé.
Sí, digues, Teresa.
Sí, jo crec que sí, que anem una mica en el tema filosòfic, que pot ser molt interessant, molt interessant, sobretot si ens referim a la segona pregunta. No? Tu ets qui ets o ets el que l'altra gent creuen que ets? I tu què és el que vols ser? Seria.
Sí. Realment, potser això que diré sonarà una mica estrany, però realment som el que els demés veuen que som.
Jo és que no ho sé. Us haig de dir que no ho sé.
És a dir, nosaltres no ens podem explicar a nosaltres mateixos des de nosaltres mateixos. És a dir, ens podem conèixer, no? Però en tant que som éssers socials, la percepció que els demés tenen de nosaltres, que segurament no correspondrà la major part de les vegades, fins i tot amb les persones de tota confiança, i mai coincidirà amb qui realment creiem que som.
És que jo crec que cadascú que preguntis, no hi ha una opinió general, cadascú pensarà d'una manera determinada.
Exacte.
No? Tu no pots agradar mai a tothom. No agradaràs mai a tothom. O sigui que tranquil.
No podem
agradar... No pots agradar.
Però això però és una altra cosa. És a dir, que no podem agradar a tothom, això està clar.
Agradar vol dir projectar-te tal com ets tu, com tu creus que ets, i llavors cadascú ho agafa com ho agafa.
Exacte. I sobretot perquè la percepció que tindran els altres de tu també va molt lligada a la situació d'aquest altre, és a dir, i a les referències que tingui aquest altre i a la manera de veure el món que tingui aquest altre.
Exacte.
I la lectura que faci de tot aquest altre, que serà en base també a les seves pròpies circumstàncies.
Per això et dic que mai ho podrem saber.
Per tant, mai dues persones et veuran de la mateixa manera.
I llavors la primera pregunta aquella de l'amic, dels amics...
Com era la primera? Perdó, no me'n recordo. Perdó, l'acabes de dir.
Què passa quan un amic fa una cosa diferent del que tu esperaves que fes o del que estàs acostumat en aquella relació?
Clar.
Bueno,
digues.
Una decepció total i absoluta d'aquella persona i et fa sentir molt malament.
Però no té per què ser negatiu del tot.
Depèn.
Una cosa diferent del que tu esperaves et pot sorprendre, simplement, jo que sé.
No, però depèn de la circumstància. Sí. Per exemple, el meu marit va morir d'un infart als 52 anys. Seríem quantitat d'amics, perquè ell també treballava en una empresa gran, jo també, i llavors és la decepció que tu tens d'aquella persona o d'aquelles persones.
De la resposta, vols dir?
De la resposta. És a dir, resposta és... Tu estaves en una situació social, no tan econòmica, sinó social, perquè anaves a tot arreu amb el teu marit i ara vas sola. Llavors, clar, és la manera de que dintre del cercle social t'han acostumat a anar, per exemple, amb parelles, que anés una persona sola, no estava ben vist, seria. Llavors, clar, jo amb el meu caràcter o la pròpia desil·lusió, no, d'aquella persona, de dir, però bueno, jo continuo sent la mateixa. Sí. No? I que a més no vull incordiar ni vull violentar a ningú. I així va ser el comportament. Mentre que, per altra banda, gent que no esperava, doncs es van comportar de manera molt, molt, molt bona. Per això dic que sí, que a vegades als amics, per la primera comentari que hi havia aquí, et poden sorprendre. Unes vegades amb molt bé i unes vegades amb molt malament. I llavors aquests amics que d'alguna manera posen per davant el que seria l'estatus social del que de bé seria, són els que d'alguna manera et decepcionen moltíssim. Yeah. I bueno, agraeixes moltíssim als altres que realment ni canvien la relació que tenies anteriorment ni la postura, et recolzen i demés. Per tant, sí que per el que comentaves.
No, estic d'acord amb tu amb aquest comentari, sí. Tu què en penses?
Penso que, a veure, hi ha diverses coses aquí, perquè tampoc no em vull enrotllar, però el tema central són les expectatives, també. És a dir...
El que tu esperes.
Exacte. Decepció o no decepció sempre va en funció de si tu estàs realment potser esperant coses que no hauries d'esperar. En aquest cas, a veure, en el cas que explica la Teresa, doncs sí que, òbviament, hi ha decepció. Clar. Perquè dius, ostres, no entenc aquesta resposta, no? Si representa que sou amics meus, no m'hauríeu de donar l'esquena en aquest sentit, no? Però bueno, doncs també quan passen aquestes coses també és el que dèiem, és una manera de donar-te de que potser les coses no eren així, no?
Sí.
I de la mateixa manera que uns et poden sorprendre amb decepció, negativament, trobaràs que altres persones que no t'haguessis esperat mai, cada cop dius, què fas aquí, no?
Sí.
I apareixen. Però jo crec que essencialment és el tema d'expectatives. És a dir, esperem coses d'altres persones, a vegades sobre una base justificada i altres vegades no tant.
Perquè a més hi ha una rutina de la relació, que ja estàs acostumat amb el que t'entens i amb el que dius i el que no dius, no?
Sí.
Bàsicament jo no anava tant a un tema tan profund, una cosa més així, tal com diu l'obra, tu et compres una cosa i l'altre et diu, però burro, però què has fet, que has tirat els diners d'aquesta manera? És quan un pensa diferent, fa una cosa diferent del que tu esperes, en aquest sentit una mica més superficial, diguéssim, bueno, sí. no tan emocional.
Aquí, clar, llavors aquí entra el tema també de la sinceritat.
Sí.
O... No? D'atrevir-te a dir-li les coses...
Sí, però llavors és quan perds l'amistat.
No, el que passa que també el que jo he descobert, no tant per l'experiència que sí, que he descobert moltes coses, m'he tornat molt selectiva, que no ho era. Ara sóc molt selectiva. En general, eh? Mm. Llavors, també he descobert amb el temps i amb els anys que hi ha un component d'enveja.
De?
D'enveja.
Ah, d'enveja.
És a dir, sí, sí, jo diria que sí. És a dir, gent que te diu, aquest jersei, per posar un exemple, aquest jersei és horrorós. I tu dius, ops... I després te n'adones que, bueno, que és horrorós aquest jersei perquè aquesta persona no el pot comprar.
Yeah.
I llavors hi ha aquest component. I això es dona molt, que després amb el temps, indistintament de l'experiència personal que jo vaig tindre, amb la feina. I això es dona molt en empreses que hi ha moltes dones.
Oh, tremendo.
I això és tremendo. És a dir, tu entres amb una reunió... I el senyor, a veure, no et diu res, el senyor. Diu, hola, què tal i quin tema tractarem avui? I dius, sí, no? I dius, pues aquest, va, perfecte. Portes tota la documentació i aquest és el saludo que fa el senyor. Hola, què tal, com estàs? Bueno, entra una senyora. I depèn de quina senyora, sobretot si ella considera que competeix, en tu et diu, buf, per posar un exemple, has canviat de perfum, doncs no m'agrada gens. Seria. I llavors, per el primer comentari de que s'ha comprat el quadre que no li agrada gens l'amic, sempre és depèn de com ho diu, que parlàvem abans, com ho dius i amb quin to ho dius a la persona. És a dir, evidentment jo puc dir que aquest jersei que portes tu m'encanta o no m'agrada. Jo aquest quadre no me'l compraria.
Aquí entra el tema de la sinceritat que jo deia, és a dir...
Exacte. Exacte.
Primer, s'ha de dir sempre la veritat? Aquesta seria una pregunta.
Què és la veritat?
Perdó, tens tota la raó. No, corregeixo. S'ha de dir sempre el que tu penses?
Impossible.
Vull dir, has de ser sempre sincer o sincera?
Depèn.
És ser mal amic o mal... És a dir, en algú a qui estimes està malament no ser sincer amb les teves opinions? I segon, hi ha necessitat d'expressar sempre la teva opinió? O sigui, a mi em sembla atrevidíssim aquests exemples que has posat tu. És a dir, a mi no se m'ocorreria mai dir-li tu a qualsevol persona, no, escolta, és que això és horrorós. No? Però... O que m'ho digués algú a mi. És que a mi si m'ho diuen jo contestaré, però a veure, en quin moment t'he preguntat? Vull dir, no?
Sí, però saps què passa? Que sí que és cert que tu li pots dir, però és que també parlàvem abans, depèn de en quina situació estàs, tu no li pots dir a tu què t'importa. Seria. Perquè llavors, evidentment, la persona, i n'hi ha moltes, eh? Montse, estàs d'acord o no? Sobretot amb dones.
Estic d'acord amb la cosa. El tema dones és dificilíssim.
És horrorós. Llavors, clar, jo sóc incapaç de dir a ningú aquest jersei que portes te queda fatal. Incapaç. Ho puc pensar, però no ho diré.
Però és que si no t'ha demanat ningú l'opinió, per què l'has d'expressar? Aquest és el meu dubte.
Sí, però estem parlant...
És a dir, si jo vull saber què em pensa, escolta, tu, creus que em queda bé això? Creus que em... Jo ho preguntaré. Si no t'ho he preguntat, no necessito que m'ho manifesti.
No, però ara imagineu-se. Som tres, com aquests de l'Arte, i jo us convido a casa i et dic, mira que m'ha comprat, és una manera de convidar-te a que opinis.
Clar, però tu pots sortir del pas. És a dir, jo no tinc necessitat de dir-te, sí. Montse, em sembla... Què fas amb això a casa teva?
Moltes coses pots fer, però llavors no hi ha conflicte. Estem...
Clar, és que estem parlant d'una obra de teatre.
Vale. Clar, una obra de teatre, sí, però en realitat són les relacions humanes.
Però que es pot traslladar a la vida real. Clar. I a la vida real existeix aquest conflicte.
És l'exemple que estàvem parlant, que tu deies... Bueno, però... tu no vas preguntar amb aquesta persona que va dir que el perfum o el jersei o el que sigui, però clar, llavors, amb segons quin lloc estàs, segons en quines circumstàncies estàs, la persona, en aquest cas, ofesa, entre cometes, no pot contestar a tu què t'importa.
No, clar que no.
No, i la persona que ho diu sap que tu no contestaràs. Llavors, què li contestes? Pues, mira, pues a mi sí que m'agrada.
Doncs et dic una cosa, si ho diu amb intenció, sabent que no pots contestar-ho, jo potser em plantejo contestar-ho. A tu què t'importa?
No, no pots. Depèn de quines circumstàncies estàs jugant, no pots.
Ja.
Bueno, depèn de si és el jefe, si el tens a sobre o a sota.
No, però ni que estiguis a sobre o a sota.
No, però està amb amics, si passa amb amics, passa amb grups d'amics. Però... Jo amb les meves amigues, jo em trio les meves amigues, però en els grups que tens així més aviat social, pel que sigui, en relació d'això, hi ha moltes coses, i amb les amigues, doncs, ja no he tingut mai aquest conflicte, eh? Però en un grup sí que veus que aquest que està dient això, dius, ja, vale, no aniràs pas a contradir, perquè llavors entres en un conflicte que no en surts, perquè, a més, l'altre pensa com pensa, i tu penses com penses, i no en surts. A mi el que m'ha semblat interessant d'aquesta obra, i tornant a l'obra, i per simplificar, és la qüestió aquesta de... Una cosa que realment costa d'entendre que t'agradi, que és un quadre blanc o un quadre negre, com el del Malevich, és igual, sigui com sigui, i que això plantegi una qüestió pràcticament que posa en risc l'amistat. Això m'ha semblat molt interessant. I també us diria que el llibre és molt barat, si el trobeu us el llegiu, perquè és molt interessant tot el desenvolupament.
Ah, doncs mira, prenc nota de la... De la recomanació.
Sí. Exacte, jo la vaig veure fa molts anys que la van estrenar. Sí. Que sí?
A mi em va agradar molt.
Sí, jo la vaig veure quan la van estrenar.
Però l'han tornat a fer.
Però ja t'he dit que és d'alguna manera, la vida real és el que hem comentat. Dius la veritat, no la dius...
Bueno, què és la veritat?
I la veritat, perquè clar, la meva veritat...
El teu punt de vista.
Exacte. Clar.
Més que, exacte, aquí més que de veritat parlaríem de sinceritat, és a dir, si som sincers amb allò que expressem, si realment diem allò que pensem.
Doncs un altre corolari diria que hi ha, i és que en el dia a dia que vivim ens hem d'estar callant moltes coses que diríem.
Sí. Sí.
Sí. Sí. Ja està, ja sí. He acabat. Vull dir, no tinc res més. Has de callar moltes coses, perquè a... només faltaria.
Ah. És els exemples que hem posat. És a dir, depèn de la circumstància, depèn de la gent, depèn també del que t'importa o no t'importa aquella persona que ho diu. El meu pare sempre m'anava dient frases i suposo que m'hi fan molt gran, i llavors les vaig recordant. I sempre ens deia el meu germà a mi, heu de mirar qui ho diu, no el que us diu. Saps? Llavors, sí, clar. Te tornes, això que dèiem, que et tornes una mica selectiu. Sí, és a dir, qui ho ha dit? Cap importància seria. I la veritat, la meva veritat no pot ser la teva veritat ni la teva. I la teva no pot ser la meva.
No, la veritat és el mateix que dèiem abans. És en funció, per cadascú la veritat és en funció de si mateix, de les seves experiències
punt
i del
de
seu...
Clar,
i de les coses que ha viscut i de com entén el món. Doncs el que dèiem abans, igual que els nens aquests que estaven canviant l'habitació a l'Índia. La seva veritat del que és el món serà molt diferent a la veritat meva i a la teva. I vull dir que és així.
Doncs amb tot això acabem la tertúlia. Moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies.
I ens ho hem passat molt bé, i jo m'ho he passat personalment molt bé.
Jo també.
Jo també. Moltes gràcies.
Gràcies.
Bona nit.
Bona nit.